El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Càritas Diocesana de Terrassa ha atès a 28.835 persones del Vallès Occidental i l'Oriental durant el 2022. 4 de cada 10 persones que atén l'entitat del tercer sector són infants i joves menors de 25 anys i pràcticament la meitat de les persones que s'acompanya viuen en habitatges que són insegurs i inadequats. A més, Càritas constata que la pobresa segueix tenint rostre de dona, ja que 6 de cada 10 persones ateses són dones. En volem parlar de tot plegat avui amb la Marina Pous, coordinadora de l'àrea institucional. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Com ha estat aquest 2022 a nivell d'atencions? És a dir, aquestes atencions que estem emmarcant avui, aquesta xifra, aquestes 28.000, suposen més o menys que altres anys?
A l'imaginari nostre, quan pensàvem el 2022 i el planificàvem, pensàvem que seria un any de recuperació després de la crisi Covid i intentàvem comparar les dades amb el 2019. Llavors, comparant les dades amb el 2019, previ a la crisi del Covid, han augmentat lleugerament, però han augmentat. El que es pensava d'aquesta recuperació no ha estat així, perquè ens hem trobat amb una nova crisi inflacionària, i si bé que els perfils es mantenen, no? Hi ha una tendència a l'alça d'aquest perfil de dones i d'aquest perfil de cada vegada més infants i joves, que ens preocupa realment molt.
Uh-huh. Clar, sobre aquest creixement, clar, dius, el comparem amb el 2019, perquè entenc que 2020-2021 encara deuen estar molt alterats pel que seria la pandèmia, no? Deies que el 2022 us havíeu trobat amb aquesta sensació de la crisi inflacionària, derivada en què? En dificultat per accedir als aliments, en dificultat per poder pagar habitatge, on es nota, no?
Doncs principalment en tres factors. La crisi de l'habitatge, que ja sembla una crisi permanent, no?, i ja cronificada. També en el dret a l'alimentació, ja no només a una alimentació, sinó a una alimentació saludable, i després també en el mercat laboral, no? Sí que és veritat que les xifres d'atur semblaven positives perquè ens anàvem recuperant, però les persones que actualment estan treballant i que necessiten venir encara a Càritas ens manifesten feines precàries, feines parcials o feines temporals. Llavors, aquesta convicció, no?, o aquest mantra que a vegades ens pensem que el trobar feina és una solució per poder sortir de l'exclusió, cada cop no és una garantia per poder sortir d'aquesta exclusió, sinó que si no és una feina digna, estable i amb un sou que permeti tenir una qualitat de vida, no soluciona la vida d'aquestes persones.
Clar, allò dels cognoms de la pobresa, del que parlem moltes vegades, no? Treballadors pobres, no? Treballadors precaris, no? Que mica en mica, en els vostres informes, fa temps que en parleu des de Càritas i que mica en mica es va accentuant, no?
Sí. Sí, sí, ens trobem en aquests moments, en el 2022, hi havia un 25% de persones ateses que ens manifestava estar treballant, però eren feines, doncs ja et dic, temporals, precàries, parcials, i moltes vegades estem parlant d'un 14% en l'economia submergida.
Hi ha una cronificació de la pobresa? Perquè deies al principi, els perfils no canvien, afegeixen alguns, però en general diríeu que esteu trobant una cronificació de la pobresa i, per tant, que aquell que cau al pou, per dir d'alguna manera, per molt que aixequi, no acaba d'aixecar cap prou?
En els últims anys parlem molt de lo que és la transmissió intergeneracional de la pobresa. Ens preocupa realment el fet de que es pugui transmetre de les famílies que tenem als seus fills. Hi ha diferents estudis, ja des del grup d'estudis de Càritas Espanyola, des de la Fundació FOESA, que indiquen que hi ha una tendència a aquesta cronificació.
Clar, quan dius això és que al final... diguéssim, el fet que els teus pares visquen en una situació de pobresa, no?, condiciona també que les criatures que estan en aquella família es trobin en una situació igual. Per tant, això vol dir que d'ascensor social poc n'estem tenint, no?
No n'estem tenint, i a més és que, clar, aquestes famílies tenen menys oportunitats que els altres ciutadans per poder tirar endavant, no? A vegades qüestions com el gènere, el tipus de família, l'origen, la situació administrativa, el tipus de feina, doncs impedeixen portar una vida normalitzada com, en teoria, l'estat del benestar ha de garantir, no?, aquesta igualtat d'oportunitats.
Quines són les principals necessitats per cobrir? L'habitatge segueix sent la que impera?
La demanda principal són ajuts per l'habitatge, alimentació, però també tenim una demanda que és la que primer apareix, que és el que tothom voldria, no? Que poder-se'n sortir per si sol, que és feina, és trobar una feina digna i estable. Però sí que és veritat que les demandes darrere de tot això són vinculades a una necessitat de poder viure i sobreviure el dia a dia, com pot ser l'alimentació o un sostre que sigui segur, que sigui estable i que sigui adequat.
Clar, i aquesta part d'aquesta demanda de feina des de Càritas, què hi podeu fer? Perquè entenc que aquí hi ha qüestions que poden estar a les vostres mans i d'altres que queden molt més llunyanes, no?
Clar, nosaltres des de Càritas tenim des de fa molt de temps un programa, que és el programa laboral, que el tenim prou consolidat, i el que fa és acompanyar aquelles persones que no se'n surten de la situació d'atur a trobar una feina. No són persones que tenen un mal currículum ni poques competències, vull dir, són persones que en aquests moments en el mercat laboral els hi costa tornar a inserir-se. Llavors el que fem és un treball des de les habilitats, des de les competències personals i sobretot els acompanyem a poder creure en elles mateixes. Sovint també fem crides, no, a entitats i empreses que puguin col·laborar amb nosaltres i donar una oportunitat o formativa o laboral per a aquestes persones que nosaltres atenem.
Clar, les dades de la memòria diuen que un 45% de les persones ateses viuen en habitatges que són insegurs o inadequats. Clar, aquí també hi ha la part de que tenir un sostre no vol dir tenir una llar, no? Que és del que hem parlat moltes vegades, no? Això també ho detecteu, entenc, eh?
Sí, aquest percentatge de persones viuen en situacions d'habitació de relloguer, en pisos compartits amb altres membres de la seva família o inclús amb altres famílies o persones desconegudes. També hi ha un percentatge que viuen sota sostres d'entitats socials. Ha crescut lleugerament un percentatge de persones que viuen en situació d'ocupació i també trobem un 4% de persones que viuen en situació de sensellarisme. En els últims anys s'ha vingut donant una baixada de persones que viuen en situació de lloguer. El lloguer era el tipus de llar principal de les famílies que veníem atenent, però en els últims anys ha anat decreixent i el que ens verbalitza les famílies és la dificultat de trobar pisos de lloguer en el mercat privat, ja no només pels preus d'aquest lloguer, sinó pels requisits d'accés que cada cop són més inassolibles.
Econòmics també, no?
Sí.
Clar, perquè al final si et demanen mensualitat per un, mensualitat per l'altre, és difícil de poder tenir els diners per poder accedir a aquests habitatges. Parlaves d'un 4% de sensellarisme. Clar, una de la part d'atenció de Càritas de la que parlem sovint és tota aquesta atenció al sensellarisme, també durant l'operació Fred. En aquest sentit, aquestes atencions creixen, es mantenen estables any rere any?
Aquests últims anys sí, s'ha mantingut estable el perfil de persones en situació de sensellar. Tenim diferents programes, no només programes puntuals com pot ser l'operació Fred aquí a Sabadell. Tenim diferents programes que acompanyen aquestes persones en la seva vida quotidiana per poder sortir-se'n des de menjadors socials, que van més enllà de compartir un plat a taula, sinó que també és un espai segur per a aquestes persones de relació i de confiança. Tenim diferents projectes d'habitatge, tenim espais de dutxes, de bugaderia, relacionals, ocupacionals. Arreu de tot el Vallès Oriental i Occidental.
Clar, entenc que l'atenció també a les persones que viuen al carrer ha de ser multidisciplinar, no? Deies ara un espai de confiança perquè segurament la salut mental és una part, no només en el sensellarisme, però sinó en tot l'àmbit de les persones que teniu, que deu ser molt important, no?, també cobrir.
Clar, hi ha una part emocional en tot l'espai, no?, que ocupa l'exclusió social. Evidentment, l'estat emocional va minvant. I si no tens un espai de relació, uns vincles, doncs això encara es veu molt més afectat, no?, com és en aquest col·lectiu de persones que viuen en situació de sense llar perquè no tenen vincles amb altres persones sovint.
Per tant, aquesta realitat, també aquest 40% de les persones ateses per Càritas són infants i joves menors de 25 anys. Aquí parleu de l'impacte de la pobresa i l'exclusió en les generacions més joves. Entenc que això s'entrellaça en aquella part que deies tu ara, no?, d'aquest pas intergeneracional, no?, també de la pobresa, o també ens explica una mica el perfil de gent que necessita ajuda?
Clar, al final el percentatge més gran de famílies que tenem són famílies amb fills, no? Aquest 40% vindrien a ser els fills d'aquestes famílies. També és veritat que hi ha joves que comencen a picar la nostra porta perquè no se'n surten en el pas aquest de l'emancipació i abans de poder caure en risc d'exclusió, doncs ens poden demanar ajuda.
I aquests perfils, en aquesta atenció en aquests joves, en com es fa? Es fa igual que en els adults o com es treballen aquests perfils?
Nosaltres, la nostra manera d'atendre des de Càritas és des de l'acollida i l'acompanyament. Per tant, hi ha una primera entrada des de les Càritas parroquials, un grup de voluntaris o tècnics atenen les persones, que moltes vegades són els seus veïns, al cap i a la fi, i veuen a veure de quina manera els poden integrar en algun projecte, en algun grup, on per quotidianitat o per identitat es puguin sentir bé. A partir d'aquí ja comencem a fer un pla de treball on es veuen que se'ls pot ajudar. Normalment, en el col·lectiu jove, el pla de treball principal és acompanyar la cobertura a les necessitats més bàsiques, formació i espais relacionals.
I quan són famílies, es tracten per la família com a unitat familiar, es tracta independentment dels grups d'edat, com es fa?
Es treballa de forma integral. Si bé moltes vegades ve un dels membres de la família, no? Però sí que abordem tota la part més integral de la família. Si hi ha fills, doncs quines coses preocupen els fills. Si hi ha una dona o un marit que necessiten també algun tipus d'ajut, doncs també se'ls vincula, no? A aquest tipus d'ajut. També tenim espais familiars, espais materns infantils, per poder acompanyar diferents vessants de la criança o, bueno, o que es puguin trobar amb altres famílies en la seva mateixa situació. Creiem molt en l'ajuda mútua, també.
Clar, les dones, un 57,5% de les atencions són a dones. Això és perquè venen moltes famílies monomarentals? És perquè la dona és qui habitualment fa el pas de venir a demanar ajuda? Què és el que passa aquí per entendre aquestes xifres?
El volum de famílies monomarentals s'ha mantès estable els últims 5 anys. Estem parlant d'un 20% del volum de persones, de tipus de famílies ateses. Sí que és veritat que...
Monomarentals, eh?
Sí, vale? De monomarentals. Sí que és veritat que el perfil principal de persones que se'ns apropen són dones. No sabem si per aquesta figura, no, que se'ns otorga a les dones de cura de la llar, vale? I ve motivat per això, per un tema de conciliació, perquè són les primeres que donen el pas. Bé, això no tenim un estudi molt concret, però sí que és veritat que hem anat veient els últims anys que l'increment de dones que s'han anat apropant està al voltant d'un 1,5% cada any. Vull dir que en els últims 4 anys ha anat pujant un 1,5%, un 2% per any. Llavors haurem de parar la mirada cap a aquest col·lectiu a veure si això segueix augmentant o no.
Clar, parlàvem també de que un 25% tenen feina, amb feines precàries, temporals, aquest 14% a l'economia submergida, que no se'n surten. Tampoc s'ha notat amb l'increment del salari mínim, perquè és una de les qüestions que moltes vegades se'ns ha explicat, no?, que podia ajudar a combatre aquesta exclusió. Pel perfil de persones ateses a Càritas, s'ha notat un canvi en aquest sentit?
No s'ha notat un canvi perquè el salari mínim en aquests moments, en contraposició amb el preu de l'habitatge, no cobreix totes les necessitats bàsiques de les famílies. Si bé podries sobreviure el dia a dia, però no podries cobrir el cost que té un lloguer, la inflació dels subministres, aliments, i el dia a dia. A més, quan parlem de necessitats, van més enllà de lo que és el sostre i l'alimentació. Vull dir, totes les famílies tenim necessitat de poder gaudir del lleure, d'unes vacances, de l'esport. Per tant, amb el salari mínim en aquests moments no podem fer front a totes les necessitats per poder viure una vida de qualitat.
Clar, i en aquest sentit, la renda mínima garantida està fent la seva feina? Ha arribat realment? L'estan percebent aquests ciutadans? És el camí?
Nosaltres creiem que ha d'haver una mirada de drets. Nosaltres acompanyem a totes les persones que se'ns adrecen a poder garantir els seus drets. I una de les vies és poder informar-los sobre el tràmit d'un dret, que és aquest, la renda garantida, l'ingrés mínim vital. Si bé és veritat que hi ha un perfil de persones que no poden ser beneficiàries d'aquest dret perquè es troben en situació administrativa irregular.
Clar, llavors en aquest cas ja no hi ha opció, no?
No hi ha una opció a accedir a un dret.
I aquestes persones que estan en situació administrativa irregular són moltes de les que s'atenen a Càritas?
En aquests moments suposen un volum molt gran. Evidentment són les persones que nosaltres sempre diem que són els que menys oportunitats tenen, perquè no tenen dret a poder tenir una feina amb contracte, no tenen dret a poder accedir a certs ajuts públics i llavors el que a ells els hi suposa poder tirar endavant és des de l'ajuda mútua, des de l'ajuda de la seva pròpia família o des de l'ajuda d'entitats socials com nosaltres.
I en aquests casos també se'ls acompanya per poder regularitzar tota la seva situació?
Sí. Les persones que estan en situació administrativa irregular ja venen molt informats de quin és el procés per poder regularitzar la seva situació, però moltes vegades ens demanen orientacions, ens demanen idees, ens demanen ajut, ens demanen també inclús espais ocupacionals per poder passar aquest temps fins que poden regularitzar-se. I també el que fem nosaltres és garantir espais perquè es puguin trobar amb altres famílies en la seva mateixa situació i es puguin donar orientacions i suport mutu entre elles.
De cara a l'any que estem ja immersos, vaja, de fet en portem ja mig any, d'aquest 2023, clar, parlaves que el 2022 veu notar aquesta crisi de preus, aquest 2023 la situació segueix bastant disparada, tot i que ha baixat una mica, però vaja, els preus segueixen alts per les famílies, ho notem tots plegats dia rere dia. Aquí hi ha també una crisi de tipus d'interès que no sé si a hores d'ara també ho esteu notant a nivell de famílies que tenen una hipoteca i que no la poden pagar i truquen a la porta de Càritas. Això està passant?
El perfil de famílies que tenem a Càritas, sí que és veritat que a la crisi del 2010, 11, 12 teníem un volum gran de famílies en règim d'hipoteca, en règim d'habitatge hipotecat, però en aquests moments és un volum molt petitó, no és el perfil principal de persones que estem atenent. Vull dir, en aquests moments, persones que viuen en situació de propietat pagada o pagant en hipoteca no superen més del 5% del volum de les persones que nosaltres atenem.
I la previsió o la sensació o les xifres d'aquest 2023 us diuen que anem en creixement o que anem en estabilització?
Nosaltres notem que anem en creixement i hi ha un indicador que el tenim molt present, que són les ajudes econòmiques que desenvolupem. Hem incrementat molt el volum d'ajudes econòmiques, ja no només en nombre de famílies a qui les hem tramitat, sinó per l'import d'aquests ajuts, principalment lloguer, relloguer i ajuts alimentaris, que els vehiculem principalment per un projecte que es diu Targeta Moneder, la campanya del Jo com tu, que garanteix el poder ajudar aquestes famílies d'una manera més digna i de forma més autònoma per poder cobrir les seves necessitats més bàsiques a través d'una targeta electrònica.
I aquest increment és notori?
En aquests moments estem parlant d'un increment que se surt una miqueta del que hauria sigut l'any passat, potser estem parlant d'un 10-15%, però clar, encara estem a dades de maig, no? Mm-hmm. Potser a l'octubre et podria donar més dades concretes.
Però si més no, marquen una tendència, no?
Marquen una tendència, sí.
Que la situació s'està complicant, per dir d'alguna manera, no?
Sí.
I per tant, el repte de futur principal quin seria en un context com aquest? Quin diries que és el repte principal que teniu per endavant?
El repte principal és poder seguir atenent a totes aquelles persones que s'apropen a tots els punts de Càritas al voltant del Vallès Oriental i Occidental amb la mateixa qualitat que ho hem fet fins ara. Sí que és veritat que a vegades espanta, no?, que pugui pujar la quantitat de persones que se'ns apropen a les nostres portes, perquè al final nosaltres tenim uns recursos que provenen de donacions i això també a nosaltres ens fa a vegades mirar a veure quina és la nostra capacitat d'atenció. També volem poder seguir sensibilitzant, no?, a la societat, com ara mateix, no?, venint a un mitjà de comunicació a poder explicar la realitat que ens hem trobat i sobretot fer captació de voluntaris, perquè al final és la nostra entitat està basada en l'acció voluntària.
Doncs, i si algú vol ser voluntari, què pot fer?
Pot apropar a Càritas i, bueno, nosaltres li explicarem la feina que fem, li farem una petita formació per poder-lo acompanyar, el repte d'acompanyar altres persones. I hi ha moltes maneres de fer voluntariat, des de la intervenció directa, però també hi ha voluntaris que fan tasques administratives, fan tasques de gestió, vull dir, tenim molt tipus de voluntariat.
Uh-huh. Quants en necessitaríeu? O tants com vinguin, tindran lloc?
Tants com vinguin, tants tindran lloc, no? Principalment necessitem voluntaris que es puguin vincular als diferents punts de les Càritas parroquials al voltant del Vallès Oriental i Occidental per poder acollir i atendre les persones que piquen a la porta.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos situat i haver repassat aquesta memòria amb la Marina Pous, coordinadora de l'Àrea Institucional de Càritas i Susana de Terrassa. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.